El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz. El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El riu Ripoll té uns ocupants dels que no en sabíem massa cosa. És un nucli familiar de llúdrigues. L'han trobat un equip de l'Observatori Ribus, coordinat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma. La troballa s'ha produït en el context del projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera, i l'ajudarà a refermar l'establiment d'aquest animal a la conca del riu Besòs. Però, a més, és una mostra de l'estat de salut del riu. En parlem aquesta hora amb la Sònia Sánchez Mateo, del grup de recerca, conservació de biodiversitat i canvi global a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Potser primer ens tocaria conèixer una mica les llúdrigues, no? Què ens podies explicar d'aquests animals? Com són les llúdrigues?
Sí, de fet, hi ha el programa de seguiment, com comentaves, del seguiment de la llúdriga, que també s'està realitzant en el context de la Fundació Ribus i de la Fundació Barcelona Zoo. Aleshores, estem començant doncs, a conèixer doncs, moltes coses també de les llúdrigues, no? Aquests mamífers, hàbits semiaquàtics, i que últimament ens estan donant moltes sorpreses doncs, tant al Besòs com a la Tordera i en aquest cas al Ripoll.
És sorprenent trobar-los al Ripoll? Se n'havien trobat alguna altra vegada?
Bé, les llúdrigues es caracteritzen perquè tenen bastanta mobilitat, poden desplaçar-se diversos quilòmetres durant el dia i, per tant, sí que s'havien trobat excrements i, per tant, presència de llúdrigues al Ripoll. Però ha estat una sorpresa trobar doncs, un altre nucli familiar a la conca del Besòs, en aquest cas doncs, el Ripoll. No? Això doncs, no s'esperava, ha estat una sorpresa, i a través del treball que està duent a terme l'investigador responsable, que és l'Arnau Tolrà, amb l'assessorament científic de Jordi Ruiz Olmo, doncs, han pogut tenir els indicis amb un nombre més elevat d'excrements del que és freqüent, i això els va fer sospitar que podia haver-hi més afluència o més individus. I, per tant, no una mica l'expertesa del científic en preveure o detectar que podria haver-hi alguna cosa més. I així va ser, van poder filmar, van poder portar unes càmeres de fototrampeig que van determinar la presència d'aquest grup familiar.
Què vol dir fototrampeig?
El fototrampeig és una de les tècniques que s'utilitza en el mètode de seguiment de diferents animals, i en aquest cas s'utilitza per saber la presència i l'abundància d'aquesta espècie de la llúdriga, i són unes càmeres que tenen la capacitat de fer fotos durant la nit sense que es molesti l'animal. Es funcionen per infraroig i poden captar aquestes imatges o vídeos en la foscor. I, per tant, s'utilitzen per detectar aquelles espècies que tenen uns hàbits més nocturns o crepusculars, com és el cas de la llúdriga, que és una espècie més aviat nocturna. Quan tots estem dormint, doncs, es mobilitza i comença la seva activitat.
Per què és tan important trobar llúdrigues? Què ens explica trobar aquests animals?
De fet, es considera que les llúdrigues són molt bones bioindicadores de la qualitat d'un riu i sobretot de l'hàbitat. Però aquesta capacitat o aquest paper bioindicador, aquest termòmetre, no, que diem per mesurar la salut del riu, encara és molt més fi, molt més precís, quan la llúdriga, en aquest cas, es reprodueix. Per què? Doncs perquè es torna més exigent, necessita unes condicions molt determinades de la presència d'un hàbitat i també de la presència d'aliment. Per tant, en detectar-se la reproducció d'aquesta espècie és quan podem dir que tenim una bioindicació molt més fina, per tant, que l'estat de qualitat, que en diem l'estat de qualitat del riu, és a dir, la salut del riu, podem dir que és bona. També, a més, la llúdriga al final, no, i és el símil que sempre diu el Jordi Ruiz Olmo, és com l'enxaneta, no? Perquè la llúdriga pugui ser present en un riu, pugui ser present al Ripoll o al Besòs, vol dir que s'ha hagut de fer molta feina a sota, no? S'ha hagut de fer molta feina perquè pugui arribar a la llúdriga. Per tant, la llúdriga en diem que és una espècie paraigua. Vol dir que si trobem llúdriga, si trobem la reproducció de la llúdriga, vol dir que hi ha una sèrie de comunitats, des de la comunitat de peixos, comunitats íctiques, en aquest cas, comunitat de macroinvertebrats, d'altres elements de la fauna, del riu i de la vegetació i dels hàbitats que estan prou bé perquè la llúdriga s'hi pugui refugiar i pugui reproduir-se.
Per tant, és una molt bona notícia, no?
Molt bona notícia, sí, sí. I hem de seguir així per continuar-ne tenint més.
Uh-huh. Per tant, és exactament important aquest cas. On s'han localitzat aquestes llúdrigues?
Uh-huh. Bé, per temes de conservació de l'espècie, doncs podem dir que s'ha localitzat a la subconca del Ripoll. I tanmateix, com comentava abans, és una espècie que pot desplaçar-se molt. Quan els juvenils doncs, comencen a ser adults, es dispersen i avui poden ser el Ripoll i demà poden ser el Tenes o bé poden anar-se'n a una altra conca dispersant-se i buscant nous territoris. No? Per tant, la llúdriga té una capacitat de desplaçament molt gran i de dispersió també.
Per tant, podíem trobar-nos llúdrigues a l'alçada de Sabadell algun dia?
Possiblement, sí, possiblement, i tant, i potser doncs, que sigui una zona de pas, perquè com que es mouen utilitzant els rius com a corredors, no? Com una mica les nostres autopistes, doncs els rius també són autèntiques autopistes de dispersió de moltes espècies, tant autòctones com, lamentablement, també exòtiques.
Sí. Deia això de que les podem veure a prop de la ciutat de Sabadell. És un animal que és fàcil veure'l quan l'humà hi passeja o és un animal que s'allunya molt de la presència humana?
És estrany veure'l quan hi ha zones molt freqüentades, val? I de seguida detecta si hi ha la presència d'algú. Per tant, és bastant difícil de veure, en general. De vegades es pot tenir la sort de poder-la observar i aquí també és important dir que sempre que ens acostem al medi natural, al riu, sempre és important fer-ho des del respecte i en silenci, no? Quan entrem a la natura, quan entrem en un bosc, i dient el que sempre explica el Martí Boada, el doctor Martí Boada, ens hem d'acostar amb molt de respecte i en aquest sentit som uns convidats, no? Quan entrem al medi fluvial o a la natura, encara que la tinguem a prop de casa, hi ha altres comunitats, hi ha ocells, hi ha mamífers, hi ha amfibis, hi ha d'altres habitants també, els nostres veïns, i per tant ens hem d'acostar doncs, sempre amb molt de respecte. És una manera de poder tenir més possibilitats també d'observacions de la fauna, no? I poder-la gaudir també en aquest sentit.
Per tant, doble, no? D'una banda per poder gaudir bé de l'espai i de l'altra doncs, per preservar els animals que hi viuen. En aquest sentit, però, el confinament ha fet que aquests espais de natura molt pròxims a grans ciutats, no?, estiguin molt i molt plens. Us preocupa a nivell professional l'efecte que pot tenir tot plegat?
Sí que és cert que hi ha hagut moments en què ens hem hagut d'acostar la natura dins del nostre municipi, que hi hagin hagut llocs que potser han tingut més pressió, però en aquest sentit doncs, no estem preparats. No? En temes de presentació, això sí que sobretot doncs, en parts naturals s'ha regulat més, en zones doncs, que potser no estan tan regulades, doncs han tingut més pressions en aquest sentit i bé, és un tema que cal estar atents, efectivament.
Però a hores d'ara, les dades que teniu, les informacions que teniu, no us fan ser especialment o estar especialment preocupats per aquesta situació?
Bé, la sobrefreqüentació és sempre una problemàtica en el medi i, per tant, s'han d'adoptar les mesures per regular-les, si bé, doncs, des del, com comentàvem abans, no? Des del respecte i aquesta aproximació respectuosa amb la natura doncs, pot, diguem-ne, actuar una mica de tampó davant quan hi ha una certa freqüentació en el medi, no? Però sí que és cert que la sobrefreqüentació doncs, és un efecte negatiu, en aquest cas, tant per la llúdriga com amb altres elements del medi.
Tornant a la llúdriga, entenc que el nucli que s'ha localitzat a Ripoll no és l'únic que hi ha a Catalunya, no? Hi ha zones on és més fàcil trobar-los i poder estudiar aquest animal?
Sí, sí, de fet, la llúdriga que s'havia extingit a mitjans finals del, no, del segle XX en molts llocs de Catalunya, doncs des dels anys 90 doncs, ha patit una expansió i per tant s'ha anat localitzant en d'altres conques. Nosaltres en aquest sentit estem treballant a les conques del Besòs i de la Tordera i aproximadament doncs, hem pogut determinar que hi ha dos nuclis reproductius aquest any, dos nuclis reproductius al Besòs, a la conca del Besòs, 5 nuclis aproximadament de reproducció a la Tordera i en total doncs, podem dir que aproximadament, tot i les xifres és difícil asseverar-les, però aproximadament hi ha unes 30 i escaig llúdrigues en aquestes dues conques.
En aquest grup localitzat a la zona del Ripoll, quants exemplars hi ha i com són? Què en sabeu?
Doncs s'han pogut detectar uns 4 exemplars. Aquests 4 exemplars doncs, sembla que estarien formats per dos adults i dos juvenils, però això encara està molt per determinar. Sembla ser doncs, que en el vídeo que podeu trobar a les xarxes i que en difós s'observa una femella amb una cria i aquesta cria doncs, sembla que podria tenir entre 7 i 9 mesos. No? I després, a més d'aquests dos que s'observen al vídeo, hi hauria un mínim doncs, d'un mascle adult i una femella solitària.
De fet, aquest vídeo, si el volen consultar, poden trobar també el perfil de Twitter de Ràdio Sabadell. És el que hem aprofitat per anunciar aquesta entrevista i aquesta conversa amb la Sònia Sánchez Mateo. Per tant, poden localitzar també i veure aquestes llúdrigues passejant per davant d'aquesta càmera que ens explicava ara la investigadora. Per tant, la importància de tenir aquests animals a casa nostra, però a banda, des de l'ICTA i des de l'Observatori Ribus també s'ha posat damunt la taula l'efecte que està tenint les depuradores, no? La qualitat de l'aigua dels sistemes fluvials a la conca del Besòs. Quina incidència estan tenint actualment aquestes depuradores?
Sí, doncs es va elaborar aquest estudi que ha liderat l'investigador Antoni Mas de l'ICTA amb la col·laboració del CREAF i també del Consorci Besòs Tordera i de la Fundació i en aquest, la Fundació Ribus i en aquest article el que s'ha assajat és les relacions entre la implementació dels sistemes de sanejament, és a dir, d'aquestes depuradores que s'han implementat no només a la conca, sinó a nivell de Catalunya, però s'han assajat amb una sèrie d'edars, de depuradores de la conca del Besòs, i com aquestes tenen influència en el que en diem l'estat de qualitat ecològic del riu, és a dir, amb aquests bioindicadors que parlàvem abans. No? Hem parlat fins ara de la llúdriga i amb aquest article hem treballat amb uns altres bioindicadors, que són les diatomees, que això són unes algues unicel·lulars que viuen a les aigües i són molt bones macroinvertebrats. Avui estem dient uns quantes paraulotes, eh? Però aquests macroinvertebrats són, o generalment són insectes, que en part de la seva vida els passen a dins de l'aigua, en estat larvari, i diguem-ne que alguns desenvolupen tot el seu cicle dins de l'aigua, però d'altres tenen aquest estat larvari i, per tant, són també molt bons bioindicadors. I s'utilitzen des de fa molts anys per diversos grups de recerca, diguem-ne que estan molt, molt, molt i molt treballats perquè actuïn com a temperatura, com aquests pròxis, com a indicadors d'aquesta qualitat de l'aigua. I, a més, també amb la vegetació de ribera. I, bàsicament, el que aquest estudi ha volgut assajar és si al llarg d'aquests 20 anys, en què han passat moltes coses al riu i tots n'hem sigut testimonis de com ha millorat l'estat de qualitat del riu, com ha millorat la salut dels rius en aquests 20 anys, doncs veure una mica quin ha estat el paper de les depuradores. I, efectivament, prenent dades dels efluents d'aquestes depuradores, sobretot pel que fa amb la conductivitat, dos paràmetres concrets que són la conductivitat i l'amoni, s'ha pogut veure com la millora d'aquests sistemes de tractament ha tingut una influència positiva en l'estat de qualitat del medi.
Per tant, la importància que tenen, no?, aquests espais per millorar aquesta qualitat de l'aigua i també explicar el que estem explicant avui, no?, la presència de diferents tipus d'espècies també a la zona o als rius pròxims a les ciutats grans, com per exemple a la zona de Sabadell, no?
Sí, exacte. Com ha millorat tot plegat, que s'ha fet molt esforç, no només amb la implementació de les depuradores, de tota la innovació en els sistemes de sanejament, sinó també a nivell de conservació d'espècies, de programes de restauració, etc. No? Tot i així, hem de seguir alerta, hem de seguir treballant, perquè tot i que la millora és evident, encara queda molta feina per fer i molt recorregut per endavant, doncs, que permeti assolir aquest bon estat ecològic, no?, que en diem, aquest bon estat de salut dels rius, recuperant hàbitats, no?, i sobretot fent front als reptes que ens planteja el canvi global, no?, des del canvi climàtic fins a les espècies exòtiques o la recuperació d'hàbitats i espais per al riu.
Clar, estem parlant, llegia informació que deia que cap a la dècada dels 70 el Ripoll es va considerar un dels rius més contaminats d'Europa, no?, per la forta pressió que tenia la indústria. Entenc que passar d'aquí el que estem explicant avui és un canvi radical, no?
Radical, totalment, positiu, i bé, i això també a nivell social és fonamental, perquè és recuperar un espai també per la ciutadania, és de donar l'esquena al riu, a girar-nos i observar el riu amb uns altres ulls. I això, doncs, evidentment, és un canvi per la societat a nivell de salut, fins i tot de benestar, de patrimoni i de valoració del propi territori.
Per tant, el que ens queda és aprendre a aquest espai que hem conquerit de nou, no?, per dir-ho d'alguna manera, que ens hem fet nostre com a ciutadans, no?, tot aquest entorn, també saber cuidar-lo, no?, potser en molts casos.
Cuidar-lo, sí, cuidar-lo i gaudir-lo, acostar-nos, com comentàvem, és important tenir aquest coneixement, recuperar aquest coneixement del medi, del territori, i quan, doncs, tenim un territori que va millorant a poc, doncs també l'hem de gaudir i de conèixer, és la manera per seguir-lo estimant.
Doncs ens quedem claríssimament amb aquest missatge per cuidar i estimar els nostres entorns també i coneixent aquesta família de llúdrigues, que podríem dir que són veïns també de la comarca, no? En certa manera ens ho deixes dir així, no, Sònia?
I tant.
Doncs n'hem parlat amb la Sònia Sánchez Mateo, del grup de recerca, conservació de biodiversitat i canvi global de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'ICTA. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Molt bon dia. I insistim, si voleu veure aquestes llúdrigues passejant per davant de la càmera, ho podeu fer amb el vídeo que hem penjat al punt de les 11 per anunciar aquesta entrevista al perfil de Twitter de Ràdio Sabadell. Allà les veurem passejant damunt la càmera aquests dos exemplars, entre aquests quatre que s'han detectat a la zona, doncs, més pròxima a la conca del Ripoll, dos adults i dues cries. En aquest cas, les detectades, dos juvenils, ha dit la Sònia, detectades en aquest punt.